Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Rodalies assegura que treballa per tenir normalitat en tota la xarxa demà dimecres. Així ho ha assegurat el seu director Antonio Carmona, que ha remarcat que els treballadors de DIF i Renfe fan tot el possible perquè funcioni el servei després d'aquesta apagada elèctrica.
S'està treballant ja per tenir la normalitat de cara a demà, tant alta velocitat, llarga distància, com el servei de Rodalies. S'està fent tot el possible, tots els treballadors de DIF i Renfe estem treballant per tal que el servei sigui el més normal possible demà.
En declaracions als mitjans de comunicació des de l'estació de Sants, Carmona ha admès que la represa s'està duent a terme de manera paulatina i limitada, insisteix que és per una qüestió de seguretat. Rodalies, de moment, ha recuperat parcialment el servei aquest matí a la R1, a la R2, a la R2 Nord, a la R3, a la R4 i a la R11. L'AVE de Figueres, Barcelona-Madrid, circula, però fora d'horari. L'AVE d'Andalusia, en principi, es recuperava fa 10 minuts. El corredor del Mediterrani inicia el servei a hores d'ara, a les 4 de la tarda, en 3 serveis en sentit sud i 5 en sentit nord, i la llarga distància al nord peninsular començarà aquesta tarda a arribar a trens a Barcelona. El govern, ho hem sentit fa una estona, obrirà 2 expedients informatius a Red Elèctrica i a Endesa per esbrinar les causes de l'apagada elèctrica. Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant una compareixença després d'una reunió del comitè de crisi. Qui també ho ha anunciat és el president espanyol Pedro Sánchez avui, la creació d'una comissió d'investigació per aclarir les causes de l'apagada general de dilluns, i ha promès que depurarà responsabilitats.
Vamos a llegar hasta el final, de que se van a exigir esas responsabilidades a los operadores privados, si es que existieran, y que por supuesto vamos a poner en marcha todas las medidas necesarias para que esta situación no se vuelva a producir.
Una comissió del govern que investiga ja l'apagada, i també l'Audiència Nacional ha obert diligències per saber si va poder ser o no un acte de sabotatge en infraestructures crítiques, tot i que avui des de Red Elèctrica s'ha dit que aquest tema no estava aprovat. I Pimeca calcula que el tall elèctric d'aquest dilluns ha generat pèrdues de prop de 900 milions d'euros en les petites i mitjanes empreses de Catalunya. En concret, les pèrdues podrien ser, així ho ha xifrat, de 866 milions, l'equivalent aproximadament a un dia sencer del PIB català. En alguns sectors, com el turístic, Pimec, ha lamentat que s'ha perdut producte fresc a la restauració pel trencament de la cadena del fred. És tot de moment, tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda, passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 29 d'abril del 2025. Ho tenim tot preparat, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda, i tornem després de l'aturada elèctrica d'ahir, on no vam poder fer programa. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Avistarem tintoreres a la costa del Delta de l'Ebre. Sabrem què es va parlar en un workshop sobre el litoral català. Vindran també, i dedicarem tota la segona hora del nostre programa, als nostres col·laboradors de Medi Ambient, en Joan Ramon Mendo i l'Antoni Ferran, per conèixer què és això dels pressupostos de carboni. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randamar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, enlluernada.
Enlluernada.
Amb tanta llum.
Ahir la Sílvia i jo vam fer convivències juntes.
És veritat, i a més fins ben tard, eh?
I he de dir una cosa, que jo em pensava que arribaria la Sílvia, estaria aquí tope nerviosa perquè ella és el nervi i jo sóc la calma.
Sí, això és veritat, Això és veritat.
Estava asseguda una cadira i li vaig dir, això no eren ni les 3 de la tarda, i li vaig dir, Sílvia, què hem de fer? I m'ha dit, doncs res, esperar que arribi la llum.
És que no es quedava una altra, a veure. Mira, l'altre dia vaig sentir...
I m'ha agradat molt aquesta, això de la Sílvia.
És que t'ho deia, que l'altre dia vaig sentir una cosa que crec que me va dir una persona, que si no tens l'oportunitat de fer res... Perquè t'has de posar nerviosa.
Exacte, això t'ho vaig dir jo.
Pues això, que anem aprenent cada dia.
Anem a saludar també en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda a tots i totes. Ja tenim llum. Mira, a veure si sona aquesta cançó.
Una mosca volava per la llum, llum, llum.
He vist un tuit avui relacionat amb això.
I la pobra mosca es va quedar a les fosques i la pobra mosca no va poder volar.
Doncs això ens va passar una mica a tots ahir, que ens vam quedar a la fosca i ja no vam poder ni emetre, ni volar, ni res de res.
Ni volar, ni res de res, res de res. Vam quedar-nos incomunicats totals,
doncs
però no passa res.
No, és coses... I aquí, mira, jo vull transmetre
la
que...
La gent es va posar com a molt nerviosa i jo estava molt tranquil·la.
Sí, però hi ha llocs que es va posar molt nerviosa. Suposo que les ciutats això acompanyen, però en cas d'aquí l'Escala, i suposo que potser altres llocs de l'Empordà, es recordava aquella apagada bèstia de l'any de la nevada de l'any 2010, que vam estar uns 4-5 dies sense llum. I la gent deia com... El pollo gros ja el vam passar aleshores. El d'avui, pues, diuen que tornarà la llum d'aquí unes horetes i ja anirà passant. Vull dir, es va rebre amb una mica més de calma i tranquil·litat.
Ja està bé, que rebés en calma i tranquil·litat. Anem a saludar també en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina. Bona tarda, companys. Doncs estem recuperant aquí també una miqueta la normalitat, com podem, perquè també encara tenim alguns talls de tant en tant. Estem recuperant, ja us dic, com podem, però bé, sembla que avui ja tot comença a anar millor, Déu-n'hi-do, tot plegat. Com ens hem vist, Apostem tot a la tecnologia i quan ens falla l'electricitat ja tot cap per avall.
Sí, però ens n'hem sortit, que això és l'important. Has de recuperar també una mica la veu, no?
Sí, una mica de
fumigating. Sí.
També es va apagar la veu del Carles.
Es va apagar, sí.
Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé. No, aquí no tenim talls, ja ho hem recuperat, això. Cap a les 11 de la nit aquí a Arenys la cosa tornava. Altres municipis del Maresme van esperar més. A Calella, per exemple, fins 3:45 de la matinada la cosa va ser lenta. M'ha encantat la cançoneta de la mosca, Tinc una nena de 5 anys i, per tant, aquesta cançoneta l'hem cantada milions de vegades i dic, sí senyor, dic, tota la raó. Vam quedar a les fosques.
En Sergi sempre està a punt amb la seva música.
És un gran DJ.
Sí. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Leida Bat des de RadioDelta.cat i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'Escala recupera el 100% del subministrament elèctric 24 hores després de l'apagada general, Sergi.
Doncs sí, Marina, aquí el poble ha recuperat la totalitat de la demanda d'energia des de les 12 de la matinada. Aproximadament l'endemà de l'apagada, el municipi s'ha aixecat amb normalitat i a hores d'ara, aquí a la tarda, només queden algunes afectacions puntuals a l'enllumenat públic i en la manca de cobertura mòbil. Escoltem com ens ho explicava, quin balanç feia l'alcalde de l'Escala, en Josep Bofill.
Avui dimarts ens hem aixecat doncs, ja amb el servei restablert en el 100% del municipi. És cert doncs, que hi ha algunes afectacions a nivell particular i també en algun dels enllumenats públics que la gent podrà veure doncs, que s'estan fent reparacions amb els llums encesos, etc., perquè bàsicament doncs, s'han desprogramat algun dels temporitzadors, però repeteixo, doncs, el subministrament està establert en el 100% del municipi, per tant hem tornat amb una certa normalitat.
Els primers a recuperar el subministrament elèctric foren alguns habitants del nucli antic, aproximadament a 6:45 de la tarda, també de l'Eixample, al Camp dels Pilans i Sant Martí d'Empúries. La xarxa, però, no es va restablir per complet en el municipi fins ben entrada la matinada. Durant aquest passat dilluns, el consistori es va coordinar amb els diferents cossos de seguretat per tal d'atendre les necessitats que anaven sorgint, tals com la gestió del trànsit o l'assistència en els equipaments residencials.
Es van atendre les necessitats que van anar sorgint en cada moment. En quant a mobilitat, doncs, que la ciutat doncs, preocupa molt quan se'n va la llum, i en tema semàfors, doncs, els encreuaments, la seguretat de mobilitat, doncs, és complicada. Aquí a l'Escala només tenim una cruïlla i es va col·locar un agent des del primer moment, per tant es va solucionar el problema. Més enllà d'aquestes petites afectacions, doncs, hi va haver-hi serveis d'ajuda també a la residència Els Pins per part de bombers i protecció civil.
De fet, l'Ajuntament va protagonitzar aquest dilluns a les 7 de la tarda un gabinet de crisi amb els representants de la policia local, protecció civil i bombers. De la reunió, entre altres temes, es va acordar reforçar les patrulles nocturnes que han vetllat per la seguretat del municipi, especialment en zones encara on no havien recuperat aquest subministrament elèctric. També s'ha ofert l'assistència en alguns vilatans que s'havien quedat atrapats en ascensors i també a moure alguns usuaris de planta de la residència de gent gran Els Pins.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre, que també s'han vist afectats per aquesta tallada elèctrica. La seva interrupció a diversos serveis ferroviaris va provocar que usuaris de rodalies de l'R16 pernoctessin al poliesportiu de l'Aldea i a dos hotels de l'Ampolla a Lleida.
Sí, l'apagada general d'aquest dilluns al migdia provocava, entre d'altres, la interrupció de diversos serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre, especialment a l'entorn de l'estació de l'Aldea. Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, dos trens van quedar aturats a l'àrea d'aquesta estació. La major part dels passatgers van poder continuar el trajecte mitjançant transports alternatius, però 32 usuaris de rodalies, dels quals 6 menors, han passat la nit al poliesportiu de l'Aldea. Pel que fa a l'Ampolla, 16 passatgers de l'R16 han dormit en dos hotels del municipi. Els ajuntaments van facilitar aigua i menjar als afectats. Ho explica Francesc Arassa, alcalde de l'Ampolla.
Ahir, davant l'emergència que va sorgir amb l'aturada del tren a l'estació de l'Ampolla, vam tindre que subministrar aigua i menjar a molta de la gent que no van poder marxar per via d'algun familiar o d'algun amic que els vingués a buscar. I després, ja al final de la nit, vam tindre que reallotjar a 16 persones. Van ficar 14 persones, van ser al final a l'Hotel Flamingo, i 2 persones se van allotjar a la Roca Plana. Va ser més fàcil poder fer-ho d'aquesta manera que pas habilitar el pavelló. I aquest matí, 6 de les persones que estaven ja allotjades van pogut marxar pels seus propis mèrits, ho han gestionat de la seva manera, i la resta, que queden 9 persones, també conjuntament s'ha coordinat amb el SECAT i els que havien a l'Aldea d'un autobús que els ha portat al seu lloc de destí.
En concret, Camarles ha reportat una incidència a l'institut quan, al tornar la llum, la caldera no va combustionar de manera correcta i va sortir fum. Els bombers van intervenir i va quedar solucionat. En aquest sentit, Deltebre o Sant Jaume d'Enveja no han reportat incidències destacades més enllà de les afectacions directes del tall de llum. Per la seva banda, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre ha agraït la feina de tots els treballadors dels serveis d'emergències, de sanitat, ajuntaments i tots els organismes públics per fer front a una apagada elèctrica que va generar una situació sense precedents, en la qual les dificultats de comunicació van entorpir la gestió i coordinació d'una emergència inesperada i greu. Gonell ha agraït la resposta dels professionals i també de la ciutadania, que han actuat amb responsabilitat i comprensió i que han tingut un comportament i una actitud excel·lent, diu.
Per tant, remarcar per això, no? Una situació complicada, sense precedents. No cal tampoc, vull dir, jo penso que tothom ha fet tot el que ha pogut. Torno a agrair a vegada la col·laboració entre administracions i sobretot aquí a Terres de l'Ebre de la gent dels ajuntaments, alcaldes, regidors i treballadors, que tot ha funcionat bé al 100%? Evidentment que no. Vull dir, però això també ens ha fet veure que, bueno, que som molt vulnerables en aquest tipus de situacions i que doncs, hem de millorar i ens hem de preparar i que per això ara vindrà també un moment d'anàlisi de la situació.
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya de Protecció Civil ha gestionat servei per carretera per als passatgers de tren que ahir van quedar-se sense servei a diversos municipis. En total, ha informat Protecció Civil, s'han mobilitzat autobusos a l'Albi, l'Ampolla, l'Aldea i el Camp de Tarragona per moure unes 260 persones. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que pel que fa al subministrament elèctric, la situació es dona per finalitzada amb el 100% recuperat. Ha afegit que el principal problema aquest dimarts és la mobilitat ferroviària i que també s'estan reposant els grups electrògens que es van fer servir per garantir que tornen a estar preparats.
Anem fins al Garraf, on a Sitges Rodalies també va tenir afectacions greus, on fins ara tres trens van quedar aturats a les vies i van haver de ser desallotjats. El municipi sitgetà també s'ha vist afectat pels talls de llum fins a altes hores de la matinada. El centre de Sitges, un dels barris més afectats, ha estat els restauradors, que han hagut de fer mans i mànigues per no perdre els productes frescos i congelats. Carles.
Doncs així és, Marina. Els carrers més cèntrics de Sitges que han patit l'apagada fins a altes hores de la matinada, aquest matí començaven a recuperar la normalitat. Alguns dels comerços més afectats han estat els locals de restauració. Xavi Bacaro, el propietari, per exemple, del restaurant El Fresco del nucli antic de Sitges, avui començava a retornar ràpidament alguns dels productes congelats que ahir es van endur cap a casa per aconseguir conservar-los. L'escoltem.
Just ara m'has enganxat que estem portant coses cap aquí i tornar a intentar que avui el dia d'avui sigui un dia més plàcid que el d'ahir i tornar a fer vida normal. Vam estar a casa esperant a que vingués la llum i quan va arribar nosaltres veiem a la Levantina, quan va arribar a les 6 i pico de la tarda, pensàvem que aquí ja havia arribat i vam dir, bueno, estem salvats. Vaig venir a comprovar que estava tot bé i la sorpresa va ser veure que tot el que havia a les càmeres ja estava molt tocat i que aquí, a la zona aquesta del casc antic, seguíem sense tenir llum. I, ostres, en seguida vaig agafar el cotxe, la moto, i agafar tots els aliments que estaven a les càmeres, portar-los cap a casa. Va ser un enrenou important.
El producte fresc l'han perdut pràcticament tot, mentre que del congelat han pogut salvar alguna cosa. Encara han de quantificar les pèrdues, però calculen que seran importants.
Del fred hem tingut que tirar bastantes coses, perquè en seguida es fa malbé. Les coses, quan perden el fred, això és un restaurant i no podem prendre riscos. Hi ha pèrdues, però encara no ho sabem, no. No ho sabem, el que hem tingut que tirar, hem de fer un recompte, aviam tot, però sí, important, sí.
També a la pizzeria La Farina del centre de Sitges han hagut de llançar pràcticament tot el producte fresc, sobretot el que són aliments com els formatges. El propietari, en David Cordero, que també té locals a Sant Pere de Ribes i a Vilanova i la Geltrú, va procurar salvar el que va poder, però assegura que a mida que les cambres frigorífiques pugen de temperatura, arriba un punt que el producte ja no es pot salvar.
Encara que les càmeres aguanten, si van pujant de temperatura 6, 7, 8 graus i així, si està moltes hores, al final els formatges com la mozzarella, la burrata i així, acaben fermentant i tot això s'ha de llançar, no? Aquí Sitges va tornar a la 1 de la nit, evidentment hem tingut que llançar molt de producte, però no teníem on guardar-lo. Aquí al carrer també no hi havia ningú, vam demanar a veure si algú tenia llum i per passar un cable cap aquí o alguna cosa, però era impossible. A Ribes també ens va tornar una mica abans, a 5 de la tarda hem pogut salvar coses, però d'altres també les hem preferit treure-les. I a Vilanova també va tornar a les 2 de la nit, així que tot a la brossa.
Avui també està procurant de recuperar la normalitat gràcies a que els proveïdors l'han pogut revestir, però assegura que les pèrdues poden pujar fins als gairebé 5.000 euros.
Ara, a recuperar, avui m'han tornat a omplir proveïdors, per sort no van patir tant i tenien generadors i ens han pogut omplir les neveres un altre cop per treballar avui. I, bueno, amb això contents i tranquils, però bueno, a veure què passa. Bueno, i a nivell econòmic, doncs tranquil·lament entre les tres pizzeries podem haver tirat 3, 4 o 5.000 euros. Sí, sí. Els formatges van bastant cars, gastem bastants quilos i la càmera tenia bastant de producte. Però bueno, segurament això ja ho cobriran les assegurances o no sé, ja veurem.
Aquests són alguns dels exemples dels comerços de restauració del centre de Sitges que s'han vist més afectats pel tall de subministrament que ahir va pagar tot l'estat i que a Sitges va durar fins a altes hores de la matinada.
Les afectacions a Arenys de Mar al Maresme per l'aturada en el subministrament elèctric han estat generalitzades en tots els serveis i sectors, Oriol.
Doncs sí, bars, restaurants i comerços locals van haver d'adaptar-se durant les primeres hores d'aquesta aturada sense precedents. La majoria de forneries van continuar treballant, tot i que en condicions especials no podien servir cafè ni elaborar pa, però sí que tenien encara brioixeria i pa per vendre. Pel que fa als bars i restaurants, van optar per servir plats freds que no requerien forn ni fregidora. Tot i així, es mostraven preocupats per les reserves als frigorífics i neguitosos per no poder mantenir el nivell de qualitat que els seus clients mereixen. Respecte a aquesta preocupació per les reserves d'aliments, sembla que la majoria dels restaurants i bars no han tingut incidències, ja que s'ha conservat i no se'ls ha fet malbé res. Ho han explicat avui des del restaurant El Col.
I en quant a neveres, congeladors i això, pues no hi ha hagut cap problema, perquè, ja dic, al no obrir-les... Es conserva bé, té un període d'unes 12 hores de conservació i això ha impedit que es fes malbé res.
Fins i tot apunten que avui han tingut més reserves del que és habitual. Altres negocis també van fer mans i mànigues per continuar atenent els clients, recuperant hàbits d'anys enrere, revisant els preus i cobrant a mà. Cal dir que alguns establiments van poder seguir treballant gràcies a l'ús de grups electrògens. L'hotel Vila d'Arenys va haver de cancel·lar algunes reserves d'última hora perquè els clients no van arribar. En canvi, d'altres clients habituals van demanar poder allotjar-se a última hora de la nit. Pel que fa a les escoles, les classes es van desenvolupar amb normalitat durant tot el dia. Les afectacions principals van ser al servei de menjador, on no es va poder servir el segon plat, tot i que van oferir alternatives per alimentar els més petits. D'altra banda, en el cas de les residències, la situació va ser complicada, especialment perquè tenien dificultats per comunicar-se. A més, van rebre el suport de la policia local per ajudar a desplaçar els residents fins a les seves habitacions, ja que no podien fer ús de l'ascensor.
I les afectacions també van tenir repercussions a la Costa Daurada. Un grup de 13 persones procedents d'Elx han passat la nit a l'estació del Camp de Tarragona a causa de l'apagada elèctrica d'aquest dilluns, que va deixar sense servei de ferrocarril tot l'estat. Van arribar a l'estació a les 5 de la tarda i a les 9 del matí d'aquest dilluns encara no sabien quan podrien arribar a casa. Renfe no ens dona cap solució, afirmava Juan, un dels afectats.
En avion també, però anant-se'n, a lo millor per la cercania, perquè a lo millor venen pues, familiars o algo, a replegar-los, havien vist gent que hi sien en cotxes, pues bueno, pues seria per això, perquè som d'aquí més prop, i, però nosaltres mos havíem quedat aquí penjats, i ningú mos diu res, no mos donen ninguna solució, vamos, és Renfe el que té que dir-nos algo, i aquí estem, li ha dit jo a la xica, s'ha sorprès també este matí, perquè ella, el torn seu començava este matí.
Es dona la circumstància que el grup són de les reines i dames infantils d'Elx i les seves famílies, que després d'haver representat a la seva ciutat durant tot l'any, tenien un premi, el de viatjar a Port Aventura. El parc temàtic van haver de ser rescatats de les atraccions i no van poder gaudir de la jornada. Ara canviem de tema. La Diputació de Girona aposta per la renaturalització de la gola del Fluvià. Sergi.
Doncs el ple de la Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat una moció presentada pel grup polític de la CUP per tal de donar suport a la renaturalització de la gola del Fluvià, un espai que ha estat molt polèmic els darrers anys. L'acord conclou el vistiplau per part de la Diputació per promoure un projecte integral de renaturalització de la gola del riu Fluvià i també del rec Sirvent, un curs d'aigua adjacent. El pacte també denuncia públicament l'ocupació il·legal del domini públic marítimo-terrestre i les activitats sense cap mena d'autorització dutes a terme pel complex del Fluvià Nàutic. Per aquest motiu reclamen el cessament d'aquestes activitats per garantir els drets cap al patrimoni natural, la ciutadania i evitar més danys. Aquesta moció també insta que la Generalitat i l'Estat s'impliquin a fons i executin de manera subsidiària i immediata les resolucions administratives pendents contra l'ocupació i les activitats il·legals que s'hi desenvolupen. Recordem que la Gola del Fluvià està inclosa dins la xarxa Natura 2000 i també està a tocar del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
Les dones arrosseres del Delta de l'Ebre i l'alumnat de tres instituts s'uneixen per la varietat Aro Delta.
Un arròs saltat, croquetes o postres poden tenir en comú el seu ingredient principal, l'arròs de varietat Aro Delta. Es tracta d'un arròs autòcton produït per la cooperativa de les dones arrosseres del Delta de l'Ebre. Aquesta varietat també ha servit per engegar una iniciativa que ha implicat a un centenar d'alumnes de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut d'Artosa, de l'Institut de l'Ebre i de l'Institut d'Estudis Professionals Acuícoles i Ambientals de Catalunya de la Ràpita. El jove ha treballat al costat de les arrosseres per elaborar diferents receptes. Enrique Climent és de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut d'Artosa.
I durant el llarg del curs hem estat fent proves i realitzant les elaboracions pertinents per a replegar el resultat d'avui, que avui en dia estem gravant i per poder-les ajudar a impulsar aquest producte tan bo de la terra i de quilòmetre zero.
Aquesta cooperativa ha celebrat la iniciativa ja que afirmen que servirà per donar a conèixer aquest producte de quilòmetre zero. Escoltem a Susana Castells, presidenta de les Dones Arrosseres del Delta.
També creiem que és una varietat molt juvenil, no? És una varietat d'arròs molt divertida per inventar-te, ficar ingredients, llevar, posar, és molt ràpid de cuinar i creiem que de cara a la joventut pues, és un producte que agrada molt.
A més, el projecte també serveix per donar visibilitat a la tasca de les dones arrosseres, com apunten des dels Serveis Territorials d'Educació a l'Ebre. El projecte també vol retre homenatge a les generacions passades de dones que van dedicar tota la seva vida al treball de camp i del conreu de l'arròs.
Acabem el nostre repàs informatiu explicant que la primavera és el moment per celebrar el temps de maduixes al Maresme, una de les cites gastronòmiques més destacades de l'any dedicada al fruit vermell més emblemàtic del territori. Aquest esdeveniment, organitzat pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, va començar aquest dissabte 26 d'abril i se celebrarà a 17 municipis de la comarca fins al dia 1 de juny.
Doncs sí, els restaurants participants ofereixen creacions sorprenents que giren al voltant de la maduixa com a ingredient estrella, des de combinacions innovadores com salsa de maduixes del Maresme amb totopos i gazpacho de maduixes, fins a receptes més delicades com tàrtars de llagostins amb maduixes i magret d'ànec amb melmelada de maduixa del Maresme. Aquestes propostes busquen satisfer tant els paladars curiosos com els més exigents, i els plats es podran maridar amb vins escumosos de la D.O. Alella. Més enllà de la cuina, el temps de maduixes permet descobrir les diverses varietats d'aquest fruit de quilòmetre zero a través de la venda de diferents productors del Maresme. L'esdeveniment també compta amb la participació de diferents elaboradors de dolços i productes, la majoria càrnics, fets amb el fruit de la comarca. A més, algunes explotacions agràries ofereixen visites i activitats per explicar la tasca del sector primari als visitants. La maduixa del Maresme és rica en vitamina C i antioxidants naturals. A més, aquí al territori s'hi cultiven maduixes de diferents varietats, com la gaviota, que és gran i dolça, la pàjaro, que és d'estètica allargada i sabor intens, la versàtil Albion, present durant tot l'any, o la Monterrey, que és més suau, però amb un lleuger toc àcid. A més, diferents municipis també organitzen festes locals dedicades a la maduixa. Sant Cebrià de Vallalta va fer la 24a Fira de la Maduixa abans d'ahir, el diumenge 27, amb activitats i venda de maduixes i productes artesans durant tot el dia. També Sant Iscle de Vallalta organitza la 24a Diada Màgica de la Maduixa el diumenge 4 de maig i Sant Pol de Mar prepara la seva pròpia Fira de la Maduixa per al dissabte dia 10 de maig.
Ara volem saber quin temps farà la nostra mana. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació encapçalada pels vents de règim marítim al llarg d'aquesta tarda de dimarts i també durant tot el dimecres. De fet, sobretot a la Costa Daurada, aquest vent de xaloc allavantat serà més insistent. Això farà que hi hagi una mar de vent destacable, una mar espessa, per bé que no passarem gaire de la marejol. En qualsevol cas, ja diem aquesta situació una mica més remoguda. El vent de xaloc també serà patrimoni de la resta de la costa. Pel que fas al matí, aquest vent anirà girant una mica cap a Gregal, més fluixet a gran part de la costa barcelonina i gironina, marina i, en canvi, més vent de llevant a la Costa Daurada. I durant la tarda, la del dimecres, és quan el vent tornarà a reforçar-se bastant, amb cops de més de 50 km per hora. Per tant, déu-n'hi-do aquesta situació de llevant, que farà també que hi hagi maró. Per tant, una situació una mica més esvalutada durant la tarda del dimecres, especialment a la Costa Daurada. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia Del Amo. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs hem de comentar un accident que hi ha hagut a les 3 aproximadament a la P7 a Camarles, en sentit a Barcelona, on sembla s'han vist implicats a 2 cotxes i un camió. Els Mossos d'Esquadra ens comenten que hi ha 6 afectats, però a la persona que més ferida està és de caràcter greu. Per tant, ara només hi ha un carril obert perquè s'han retirat els vehicles afectats i sí que hi ha 3 quilòmetres de congestió, per tant, compten aquest punt. Aquest matí també, a les 12 de la 1, hi ha hagut l'avaria d'un camió. A la C-51 a Lió s'està fent pas alternatiu i també està pendent de ser retirat. Com sempre, us emplaceu que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Ara volem anar fins al Delta de l'Ebre, en concret al port de l'Ampolla, perquè fa pocs dies es va deixar veure una tintorera per allí i ens explicaran, entre altres coses, què l'ha dut fins a aquest indret a Lleida.
Sí, Marina, fa uns dies, just per Setmana Santa, apareixia tranquil·lament pel port de l'Ampolla una tintorera de dimensions considerables. Sempre es diu que són una espècie inofensiva per a l'ésser humà, però, clar, anem a esbrinar exactament què hi ha darrere d'aquesta espècie de tauró. Ens treurà de dubtes el biòleg Enric Badosa. Enric, bona tarda, benvingut a Arran de Mar, com estàs?
Prendo jo.
Pues, nosaltres amb molta curiositat perquè, clar, sabem que és un fet que no és tan estrany, no?, per a vosaltres els experts, els professionals biòlegs, però, clar, de cara a la població, d'entrada, pues, veus aquestes imatges en aquell animal, per a mi, per exemple, enorme, i dius, ostres, això és habitual, què ha passat aquí, no?
Bé, el fet de que apareguin al port de l'Ampolla una tintorera no és gens habitual, perquè a més és una espècie, la tintorera, el toro blau, que és una espècie endèmic, bueno, és una espècie que és autòctona, és a dir, no és cap espècie estranya al mar Mediterrani, és una espècie bastant pelàgica, això vol dir que està molt més mar endintre, en fondàries molt més grans, i bàsicament s'alimenta de peixos que fan moles, o calamars, o... però, vull dir, en principi no és una espècie perillosa pels humans, no? El que passa que per la majoria de gent és un animal estrany, perquè a nosaltres segurament el problema que hi ha, almenys el que jo penso, és que molta la gent només veiem el mar com un lloc per passar el lleure, quan el mar en realitat és un ecosistema, o molts ecosistemes junts, en els quals nosaltres, almenys el nostre país, Catalunya, en som veïns, no?, perquè tenim una costa bastant llarga.
Jo d'entrada, Enric, quan escolto que, clar, per a vosaltres científics és inofensiva per als humans, però jo penso, mira, d'entrada, molt a prop, tampoc, perquè encara que no se'm cruspeixi de sencera, però un cop, un mos o una mossegada sí me la puc endur.
Evidentment, a veure, estem parlant d'animals salvatges i no animals domèstics. Això passa fins i tot amb gent que dona menjar els porcs senglars, es pensa que són molt, molt cucos i tal, i evidentment et poden portar una bastida amb els ullals. Per tant, sempre que hi hagi un animal salvatge, fins i tot alguns domèstics, hem de tenir precaució i no fer-nos els valents ni res. Evidentment, me refereixo que no és perillós en el sentit de que no es reporten atacs d'aquesta espècie als humans ni a les nostres costes. Però és un animal bastant freqüent, bueno, bastant freqüent, ara si voleu en parlem de la seva freqüència o no, però és un animal que hauria de ser habitual a les nostres costes, no? Perquè forma part de l'ecosistema com a depredador per regulació de moltes. Evidentment, si ens el trobéssim nosaltres nedant, el que hem de fer és tenir certes precaucions de no posar-li la mà per la part de davant de la boca. Solen ser taurons que poden ser llargs, però solen ser bastant prims, si veieu les imatges, però que és un tauró molt esbel, a diferència d'altres taurons que poden ser més gruixuts, etc. Les seves preses, bàsicament, són peixos i cefalòpodes, eh? Estem parlant sobretot de calamars, sardines i d'altres cupleids que són de la família.
Bé, d'entrada jo crec que veure un animal així el que et porta o almenys una mica de sentit comú és allunyar-te ni de, per davant ni per detrás, sinó directament
jo el que m'agradaria que féssim és una lectura positiva envers que podem veure o compartir el mar amb aquests organismes, sí. I saber que encara hi són, perquè possiblement el concepte que tenim del mar és de tenir com una piscina, alguns fins i tot hi podria haver rajoles de gresita com les piscines de debò, i en el qual nosaltres volem la asèpsia, no? Volem exposar la tovallola, la sorra, no volem trobar-hi res més que sorra, no volem trobar-hi plantes, no ens agrada que hi hagin meduses, no ens agrada que hi hagin taurons, no ens agrada que hi hagin aranyes o altres peixos que poden generar alguns problemes, però clar, ens equivoquem, perquè el mar és un ecosistema, igual que n'és el bosc, igual que és la muntanya, etc. No? Llavors, a part d'un lloc de lleure, el mar és un lloc on hi ha altres habitants, com en aquest cas la tintorera. Ara s'està fent estudis seriosos, sobretot al Cap de Creus, s'està marcant individus de tintoreres, també d'altres taurons de boca dolços, que s'anomenen, que són taurons de fundària molt grans. L'altre dia va aparèixer també Palamós un pelagrí, que és un tauró enorme, que en aquest cas feia 6 metres, val? I clar, i el públic normal això ho veiem o ho veu com una cosa excepcional, però els pescadors i la gent a les Terres de l'Ebre n'hi ha moltíssims, i jo sóc d'un poble Arenys de Mar que queda una mica lluny, però la majoria dels pescadors eren de la Ràpita quan es va fer el port l'any 1947, per tant tenim la sort de que les deltes de l'Ebre i el Maresme, en aquest cas Arenys de Mar, compartim noms d'ocells i de peixos, perquè bàsicament són els noms que fèieu servir els rapitencs, en aquest cas. I llavors aquesta gent de mar coneix molt bé aquests animals perquè els tenen vistos. Som la gran gent, el gran grup de la població que ens hem allunyat dels ecosistemes, ens hem fet urbans, i ens pensem que només hi ha taurons als documentals de la 2, al National Geographic, a llocs com Austràlia, Sud-àfrica, però no, al Mediterrani també tenim taurons, i que som nosaltres els responsables de que no s'extingeixin, no? O sigui, som responsables, doncs, de conservar el patrimoni històric, no? Ja sigui les esglésies romàniques, gòtiques, etc. També som responsables de conservar el nostre patrimoni natural, que el cas del Mediterrani no és poc, és molt, eh?
Què ha pogut dur a una espècie de tauró, en aquest cas la tintorera, a arribar fins al port de l'Ampolla? Al principi comentaves que no és habitual.
No és habitual, però tampoc, és a dir, en el nostre mar no és habitual perquè la població de tintoreres és molt baixa. Altres llocs, com per exemple el Golf de Biscaia, que hi ha empreses que porten a veure tintoreres des del País Basc o des d'Astúries, eh? Hi ha gent que fa snorkel amb tintoreres, allà és més habitual, és a dir, si hi ha un negoci d'aquest tipus perquè tenen probabilitats de trobar-les amb certa facilitat. Aquí la densitat és molt més baixa i, per tant, és complicat de veure'ls. El que vingui una espècie d'aquestes estan a prop de la costa pot ser bàsicament per dos motius. Un, que vagi darrere del seu menjar, que sembla ser, podria ser aquesta l'explicació, i hagi entrat al port i després tingui problemes per sortir, i l'altre, que sigui un animal que estigui malalt. Jo he vist les imatges i, evidentment, no dona la impressió que estigui ni desnutrit ni malament, podria ser que estigués desorientat, també. Eh? Hi ha gent, testimonis, que diu que estava a fer saltar peixos, pot ser que estigués... Una cosa que fan els taurons en altres latituds que són molt més abundants és arraconar els peixos contra la platja, perquè així no poden escapar i els poden capturar millor. Potser si la població de tintoreres augmenta, que espero que això sigui així, en un futur doncs podem veure aquestes imatges més freqüentment. I us poso un exemple, no de tintoreres, però d'altres animals, que sí que està demostrat que han augmentat la seva freqüència al litoral, com són els dofins. Cada cop es veuen més dofins i més a prop de la costa, Bàsicament perquè el sector pesquer està en crisi, ha davallat moltíssim i els barcos d'arrossegament, de pesca, vaig dir, la pesca professional, han disminuït, per tant, la pressió pesquera ha disminuït i, per tant, aquests animals que competien amb els pescadors d'aliment i es poden reproduir millor i, per tant, s'han augmentant. És possible que pugui passar això també amb les tintoreres, perquè el futur de la pesca és bastant negre en el sentit de que continuen aquest tipus d'empreses i, per tant, ens haurem d'acostumar a conviure amb aquests animals. Això ha passat a la Terra, per exemple, amb animals com l'ós, el llop, que s'havien pràcticament extingit, i ara estan recuperant els territoris que abans tenien, doncs s'està veient que al mar passa una cosa similar.
Llavors, encara que per als pescadors bueno, la situació ja hem comptat al programa en diverses ocasions quina és, però bueno, en aquest cas per a la natura, per a l'ecosistema marí, és una bona notícia i pot ser que amb el temps, com dius, Enric, veiéssim més tintoreres o més del que sigui. Jo no sé si estan a la costa, en el cas de veure un tauró, és molt probable que sigui una tintorera?
Sí, en principi hi ha moltes espècies de taurons, en el Mediterrani. Ara bé, d'aquesta mida, el més probable és que sigui la tintorera. Tot i així, i ara faré una cosa, potser no hauria de fer, però també hi ha tauró blanc al Mediterrani. Hi ha citacions d'individus pescats, n'hi ha un, l'últim que es va pescar a la Catalunya és el 1995, a Lloret de Mar va varar un individu, una femella de 5 metres de longitud, no? Llavors, tots ara ens ve al cap la pel·lícula, la maleïda pel·lícula de Steven Spielberg, Tiburón, que és una gran pel·lícula, eh? El problema és que, clar, evidentment fa que molta gent tingui por que evidentment doncs siguem atacats algun dia per un animal d'aquests. Però ja us dic que el tauró blanc hi és i no, ara el que s'està veient és que amb l'augment de les tonyines, penseu que ara la pesca de la tonyina està molt regulada, sí. Hi ha un monopoli bàsicament des de l'Ametlla de Mar, doncs l'empresa Vallfogó, i bueno, hi ha una comissió de la tonyina del Mediterrani que fan quotes, etc. I la població ha augmentat moltíssim i per tant ha augmentat els depredadors de la tonyina, que evidentment el tauró blanc és depredador de la tonyina. Llavors les tonyines solen passar l'hivern fora del Mediterrani i durant l'època de reproducció, que és ara, ara comencen, però l'època forta és el juliol-agost, van a desovar bàsicament entre Catalunya i les Balears i sobretot a l'estret de la Messina, la zona entre Sicília i Itàlia. Llavors, en aquestes zones és on actualment s'estan reportant més taurons blancs, igual que també a la zona de l'estret, a les Almadraves i llocs d'aquests on es concentren les tonyines. Per tant, són animals que hi són, ells tenen la seva dinàmica dins de les poblacions de depredador i presa, i nosaltres el que hem de fer és habituar-nos a estar amb ells. Hi ha països, com segur que no és cap secret, com Austràlia, en el cas de Sud-àfrica, o fins i tot la zona de la costa oest dels Estats Units, que els atacs amb aquestes espècies són freqüents perquè doncs, són espècies allà més freqüents, perquè allà van a menjar bàsicament mamífers marins, no? Que són lleons marins o foques i tal, que estan a la platja, i llavors s'acosten molt al litoral per això. Però en canvi, al Mediterrani, els taurons blancs no s'acosten a la platja perquè la seva presa, evidentment aquí tenim foques, al Mediterrani, una espècie del vell marí, però és molt escassa, i per tant el que fan és depredar sobre les tonyines, que les tonyines sí que els no s'acosten tant a la platja com si ho fan, evidentment, les foques i els lleons marins ho van per sortir a prendre el sol, no? Per tant, de taurons en tenim molta mena. Si veiem un tauró, sobretot navegant, és fàcil. Jo n'he vist, per exemple, anant d'aquí a Mallorca, en Baler, bàsicament he vist o tintoreres o el peregrí, que és aquests tan grossos, que són taurons que poden fer 6-7 metres, però que són, aquests que són totalment inofensius, en el sentit que et devorin, perquè evidentment, si et poso cop de cua és un animal molt gran, però perquè filtren plàncton. És a dir, són planctònics. Solament els peixos més grans, com el tauró balena i el tauró peregrí, s'alimenten d'àlits d'animals més petits, en aquest cas del mar. Però dir que hi ha moltes espècies, i segurament la previsió, totes estan amenaçades, eh? És una de les coses que vull que quedi clar, totes estan amenaçades, i actualment dins de Catalunya estan protegides per la llei. Per tant, no es poden pescar, perquè totes estan en perill d'extinció. Val? Llavors és una mica el que hem de tenir present.
A mi el que m'agrada d'esta conversa amb tu, Enric, és bueno, assumir la idea de probablement la majoria de població tenim una idea distorsionada de lo que és l'espècie del tauró. Com a que no es coneix, no sabem exactament com afrontar-ho. M'agrada el fet que la població d'aquestes espècies, sigui del tauró del que sigui, augmenti, perquè al final és una bona notícia, i després l'acceptació, i aquesta ja és meva, de que és el seu medi, no és el nostre, per tant...
Sí, però això és una cosa que costa i costarà. Jo no he dit que estiguin amb les poblacions augmentant, jo estic dient que és la previsió de que puguin augmentar com si estan fent d'altres espècies. I ara he parlat dels dofins, però, per exemple, aquí es fa ja un portal d'internet que és un seguiment que es diu el Minca, i el que s'està veient és que hi ha espècies tipus rajades, mantes, els peixos bisbe, que són aquests, també són del grup dels peixos cartilaginosos, al qual pertanyen els taurons, que són peixos, com en diríem, que sembla que volin, que tenen com unes ales, anem molt lentament, i que són molt bonics. Aquests es veu que estan augmentant, bàsicament per dos factors. Un, per l'augment de la temperatura de l'aigua, que és un, perquè moltes espècies solen ser de l'Atlàntic temperat, i per tant el Mediterrani està escalfant, això és una cosa innegable, i l'altra és la disminució de la pesca professional. I aquests peixos eren molt proclius a ser molt afectats. Penseu que, per exemple, el cas del tauró blanc o el cas de la tintorera, aquests no ponen ous, sinó que fan pareixen directament les cries, fan una mena, el que se'n diu un viviparisme, no? L'ou ho tenen dit, però sense closca, i llavors pareixen dos, tres cries, les que sigui, a l'any. Clar, es reprodueixen molt lentament. Si comparem una tonyina que pot prendre una femella, pot pondre 40 milions d'ous per temporada, i es pot imaginar el potencial de recuperació que té. Llavors, si aquestes espècies que es reprodueixen tan lentament, la pesca els afecta molt.
Clar.
En canvi, les espècies que es reprodueixen molt ràpidament, la pesca, evidentment, els afecta, però menys. Per tant, aquestes espècies es veuran molt beneficiades en un futur, i això no m'ho estic inventant. Vull dir, la Unió Europea el 2030, per exemple, vol acabar amb els pescadors d'arrossegament. Això és un debat que podríem estar llarg i estès explicant-ho, però serà, o va cap a ser un fet, no? Evidentment, jo ja no em poso amb el tema de la problemàtica social ni res, però a nivell ambiental, evidentment, això serà un benefici, val? I això és una cosa que hem de preveure. I bàsicament hem de preveure, tu dius, l'acceptació, i això es coneix molt bé d'altres espècies. L'acceptació d'espècies, per exemple, potencialment perilloses, sol ser molt bona per les poblacions urbanes, però és molt dolenta, per exemple, per les poblacions rurals. Parlant, per exemple, de l'os, parlant del llop, en el cas del mar passa exactament el mateix, no? La gent més urbana, que bé, que es recupera el ocell, però possiblement la gent més de pesca, de ports i tal, això no ho veuen tan entranyable ni divertit, no? Per tant, s'haurà de fer una feina en el futur de conscienciació i, sobretot, d'arribar a la possible convivència entre ells i nosaltres. Penseu que hi ha països que ja els hi passa, això, eh? Austràlia són experts en gestionar aquest tema. Vull dir, si heu anat a Austràlia, veureu platges que no els banyeu, perquè a més a Austràlia, doncs aquí no hi ha taurons, hi ha medusses o hi ha cocodrils. Allà ho tenen de tot, eh? Yeah. I nosaltres ens hem d'acostumar que el mar, com diu la cançó, no és un desert d'aigua, sinó que el mar és un ple de vida, i vida que l'hem de respectar, i també l'hem de respectar en els dos sentits, de qui sigui, i sobretot de que no ens faci mal en els casos d'animals que puguin ser potencialment perillosos.
Enric, moltíssimes gràcies per donar-nos llum sobre aquest tema, que jo crec que és molt necessari, que poquet a poquet anem agafant consciència i bueno, i acostumant-nos a veure certes espècies que al final estan a casa seva, si és que els que som de fora som nosaltres al mar.
No, nosaltres hem d'entendre, nosaltres també som part de la natura i hauríem d'actuar com a éssers que formem part de la natura. El problema és que no ho fem, això, no ho fem. Però bueno, a poc a poc, o ràpidament haurem de fer-ho, perquè es venen molts canvis. I això que estic dient, i amb això acabo, ja m'enrotllo com una persiana, és que aquests canvis ja s'estan veient, eh? És a dir, cada cop hi ha més tortugues que venen a fer la posta a les nostres platges, cada cop hi ha espècies que abans no hi eren, que ara hi són, i espècies que hi eren abans i ara estan desapareixent. Per tant, hi ha canvis. I a vegades els canvis, doncs són canvis. No tenen per ser ni positius ni negatius. I alguns haurem de gestionar-los.
Molt bé, doncs si tenim algun dubte més, Enric, et preguntarem sobre aquests canvis, a veure com podem gestionar si apareix alguna altra espècie d'aquest tipus per a, sobretot, pues, que continuï la convivència la més ordenada possible. Enric, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Una abraçada a tots els de les Terres de l'Ebre. Vinga, adéu-siau.
Continuem a Arran de Mar, continuem parlant del nostre litoral, i és que el litoral de tota la costa catalana pateix greus que són conseqüència de les accions humanes i el canvi climàtic. Tot això té greus afectacions que van més enllà des del medi ambient. Arran d'aquest fet, la Universitat Rovira i Virgili ja fa un temps que organitza un workshop que porta per títol Propostes de sostenibilitat per un litoral al límit. De tot plegat, en volem parlar amb un dels organitzadors, Jaume Folc. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
Ara ho estàvem comentant, no? Vosaltres, el workshop que heu fet ara a Tarragona, però que ja heu fet diverses parades, expliqueu que les afectacions van més enllà del que és el medi ambient.
La qüestió és que el tema... Bueno, ara estàveu parlant d'espècies invasores, per lo que he pogut sentir, que déu-n'hi-do. Però aquí la qüestió és que la nostra societat tarragonina en particular, l'activitat econòmica de molts municipis es basa o pivota al voltant d'un sistema natural, que és el litoral, que és la platja i la part aquàtica immediata a la platja. I aquí és on fem nosaltres moltes de les coses que donen vida des del punt de vista social i econòmic a moltes localitats significatives. I aquí la qüestió és que tu no pots anar per la vida al 2025 amb els ulls embenats, utilitzant un medi natural sobre el que no estàs projectant cap tipus de... cap tipus de derivada econòmica de la teva pròpia activitat. No estàs invertint res en conservar això, no estàs invertint res en protegir, no estàs invertint res en generar estructures supramunicipals, que un municipi no faci mal al que hi ha a costa avall, amb tot el tema de la recuperació de les platges, i per tant és un escenari que no té cap tipus de lògica. I sobre això considerem molt modestament, des del nostre punt de vista, que la universitat i persones del món social i associatiu haurien d'aixecar la veu i canviar les coses. És simplement que no podem continuar com anem. Aquí la qüestió no és vendre paelles, aquí la qüestió és que tinguis un sistema que es pugui mantenir en el temps i que aguanti 5 milions de turistes, quasi 6, i 20 milions de pernoctacions. I si aquest sistema no ho aguanta, tot això se'n va. I tot això s'ensulcia. I amb el canvi climàtic tot això va pitjor. I per tant, hem de seure i hem de parlar. És la primera vegada que ho intentem. Esperem que no sigui la darrera, perquè és absolutament imprescindible des del nostre punt de vista.
De fet, us heu assegut, ja heu parlat, vau tenir fa una setmana, diria, vau tenir aquesta asseguda a parlar. Quina va ser la reacció de la gent que hi va assistir?
Doncs jo estic molt agraït a les persones que van fer l'esforç de venir a presentar les seves ponències. Crec que van ser de gran nivell, i alguna altra que no va poder ser per qüestions així d'agenda. I jo crec que ser, des del punt de vista científic i des del punt de vista de transmissió del coneixement a la societat, va ser una molt bona diada, un molt bon matí, molt aprofitat. Crec que no dic res que no sigui.
Aquí, més enllà de la universitat, que dius de la gent que s'ha de seure i parlar, també fem referència als agents econòmics que hi ha tot el nostre litoral, des de restaurants fins al sector hoteler, per exemple, no?
Sí, és que hi ha una coseta que es diu economia blava. I aquesta coseta que es diu economia blava és com, a partir d'ara, doncs, les activitats que pivoten al voltant d'aquest medi natural, que és aquest medi litoral, doncs han de buscar, sobretot, la seva supervivència. A vegades estem confonent que nosaltres tenim aquest to proteccionista o ecologista, perquè ens agrada molt que hi hagin peixos. No, a mi el que m'agrada molt és que la gent s'hi guanyi la vida. A mi el que m'agrada molt és que la gent que té les seves activitats econòmiques arran de mar doncs pugui continuar la seva activitat. Això és el principal problema que hem d'abordar. No si hi ha meduses o n'hi ha més o n'hi ha menys, o ara el mes que ve o d'aquí dos mesos doncs vindran tintoreres i tornarem a estar a la premsa perquè venen, bueno, clar, venen perquè venen a reproduir-se i perquè ho fan cada any i perquè és la seva vida. No, això és relativament important. El que és important, el que és crucial, és l'impacte que té el canvi climàtic i tot el que va associat a la butxaca de les persones. És a dir, ahir vam tenir un exemple il·lustratiu de la vulnerabilitat d'una societat. Ahir, a les...
Dos quarts d'una.
Sí, a les 4:45 de la tarda que hem començat aquesta entrevista, ni tu ni jo podíem fer res.
No, de fet, aquesta entrevista l'havíem de fer ahir i no es va poder fer.
Llavors, hem de ser conscients d'aquesta vulnerabilitat i simplement hem de posar mitjans. Hem d'utilitzar la nostra capacitat, els nostres recursos tecnològics, el millor que sapiguem fer per protegir un recurs que és en benefici de tots. No estem parlant de si ens agraden els peixos grocs o verds o blaus, no. Estem parlant de que la gent ha de continuar guanyant-se la vida. I per al camí que anem, això no està assegurat.
En un minut, els agents econòmics, creus que en són conscients de tot això? Perquè a vegades, quan es parla d'aquests temes, és el que tu feies referència, que es fa que la gent creu que és preservar els peixets, preservar la biodiversitat, però que va molt més enllà.
No hi ha cap manifestació física que demostri que hi ha un interès veritable en prendre's això seriosament. I aquesta és una brega que no comença ara, ja fa més de 25 anys que hi som. Nosaltres, com a científics, fem una feina que no és la més agradable de totes, que és advertir. Hi ha molta literatura científica al voltant de coses que diem la comunitat científica al respecte, doncs la perillositat d'això, d'allò, blanc i negre i de colors. I amb el tema del litoral estem fent això. Sabem que no és agradable, algú ho ha de fer, però el que no podem és pensar que el 30% de la superfície del litoral de Tarragona, i no parlo ara del Delta de l'Ebre, podrà estar protegida d'aquí a 5 anys, com marquen les directives europees, nacionals i catalanes, totes. Nosaltres no hem protegit ni l'1%. No portem camí de protegir res, d'ajudar en res. Això és una decisió de la societat i dels polítics, dels gestors. No es farà res, perquè no es farà res, perquè mai es fa res. La qüestió és què haurà de passar perquè es faci alguna cosa. Uh-huh. I penso en la tarda d'ahir.
Uh-huh. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Jaume, per explicar-nos una miqueta de tot això. Seguirem pendents de com evoluciona.
Sou molt amables. Moltes gràcies. Una abraçada.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara hem de fer una petita pausa de res, 5 minuts, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
A Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Believer, believer, hey, hurt me down, you put me up, believer, believer. turn your spirit to a dove, oh, ooh, spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down, it rained down.
La xarxa. Bona tarda, són les 5, notícies. El 100% de la demanda d'energia a les